A IB3 Ràdio Múltiplex. A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Mollà. En parlava un dels seus articles, l'escriptor i periodista Carlos Garrido. És una imatge típica de l'estiu, però més habitual als pobles. La gent asseguda davant la façana de casa seva, en camiseta, apurant aquella brisa nocturna que es desperta de tant en tant, que recorre els racons més ombrívols i els carrers més solitaris, com una lleugera refrigeració que acompanya un estat de letargia, quan tot consisteix en deixar passar el temps, les nits, a la fresca. Hola, amics i amigues, com esteu? Benvinguts a una nova edició dels Entusiastes a IB3 Ràdio, l'hora cultural del Múltiplex, edició de dimarts 31 de juliol, edició en què Toni, Mateu, Laura, esteu ben retrobats.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Viurem algunes d'aquestes nits a la fresca. No sé si esteu d'acord amb la descripció que em fa en Carlos Garrido. Com les descriviu vosaltres? Vos agraden les nits a la fresca?
Home, això és un clàssic de l'estiu i és més que mai, ara aquest dia que farà aquesta calorada, cercar un pot de frescor a l'estiu. I més, si és amb una activitat cultural, vos encanten.
Laura, tu també t'agrada això de sortir?
A mi m'agrada tot. Tot sortir a la fresca a l'estiu és lo millor que hi ha.
És lo millor sortir sempre està bé, a l'estiu encara més. O sigui que nits a la fresca. El que farem avui, però, serà tastar en concret les que ens proposen viure aquest estiu, tant Andratx com a Binissalem.
Nits a la fresca amb banda sonora. Amb el director coral i músic Joan Lainet desgranarem els continguts de la Nits a la fresca d'Andratx i també de Binissalem. D'aquestes segones ens en donarà tots els detalls un dels membres de l'equip gestor de Can Gelabert, Jaume Jiménez.
I coneixeran també les propostes del Festival Ibicine, que se celebra actualment a Eivissa, una mostra de curtmetratges en diferents fases i categories. En parlarem amb la seva directora, Irene Torres, i sabrem quins curtmetratges han estat seleccionats i quins guardons poden obtenir.
I tots els guardons del món els adonaríem nosaltres en aquesta darrera edició del mes de juliol dels Entusiastes, a Xavi Fullan a la producció i a Alberto Guillén a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els Entusiastes. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.
I ara feim la primera aturada musical d'aquesta playlist dels Entusiastes. I amb qui ho feim, Laura?
La cançó Common People de Pulp.
Common People, que sona d'aquesta manera. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure?
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Dimarts més el que fem és omplir l'antena de música clàssica amb la guia del director coral Joan Lainez, que ja ens acompanya. Joan, ben retrobat.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
I més avui amb aquest objectiu que vens, que és que passem nits a la fresca.
Sí, a més, nits a la fresca a dos pobles diferents, que això m'agrada, perquè, mira, no sé si han volgut ser originals o no, però al fin, al cap i a la fi han trobat el mateix fi, no?
Exacte.
Que de sortir al carrer, posar aquella cadireta i fer aquelles xerrades de vespre, que és el que comentàveu fa una estoneta, o si no, perquè no, escoltar música, molt bona música, això és important.
I que no és res millor per fer-ho que un bon vespre d'estiu. Ens situarem d'aquí una estona andrats, però començant per Binissalem, per conèixer aquest festival de nits a la fresca, i de fet ens en donarà tots els detalls d'aquesta hora Jaume Jiménez, ell és membre de l'equip gestor de Can Gelabert. Hola Jaume, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, amb ganes de desgranar una mica tota aquesta agenda que teniu per endavant de les nits a la fresca de Binissalem. A Binissalem hi haurà nits a la fresca tot l'estiu, però arrencaven a finals de juny i tot el juliol ja hi ha hagut concerts. Com han anat fins ara?
I molt bé, com sol passar. Penseu que a Can Gelabert des de l'any 2001 tenim aquesta promoció en marxa, per tant, estem parlant d'una promoció que ja està prou consolidada, tant a nivell local com a nivell, diríem que comarcal, no? Vull dir, és una cosa que ja és esperada per un públic molt fidel, i per tant ha anat molt bé, no es poden queixar.
És una gran programació, aquella que hi ha a Binissalem a nits a la fresca, que va començar per juny i que s'allargarà fins al mes d'agost, però de tots aquests concerts que hi ha, en destacaries qualcun, perquè hi ha concerts de corals i altres agrupacions. Si m'ho haguessis de fer un tast, quines agrupacions destacaries?
Seria mal de fet, perquè realment tots tenen el seu públic, tots tenen el seu encant. Jo personalment, per una qüestió de generacional, que tinc 45 anys i vaig viure encara el final d'aquella movida mallorquina que hi va haver en els anys 80, se parlaria, per exemple, de Germans Tanner, no? que estan liderats per Joan Carles Palau, que va liderar en el seu moment, final dels 80, 90, principis dels 90, el primer tercio. Una banda mítica d'aquella època, no, juntament a La Granja, La Búsqueda i d'altres. Però, per exemple, sense anar més enfora, es concert de Magnolia va estar beníssim, una Marga Roger, en la banda de música d'Islam van fer un espectacle també de gran nivell, o l'arrencada que van tenir triomfada amb el concert de la coral 3x4, que, amb la qual pràcticament el casal va quedar petit, no?
És curiós lo del món coral, lo que mou, perquè clar, en aquest festival ja ho teniu no una coral, sinó que teniu dues, una és 3x4 i després també vareu fer bueno, la presentació, m'apareix que ai, espera, és que ara ja m'he embuat una mica.
Increciendo també teniu.
Sí, exacte, Increciendo, això és que no el trobava ara, Increciendo en concert, que Increciendo és una coral de Catalunya que m'apareix que són guanyadors de qualque concurs televisiu, no?
Exacte. Mira, això en part respon en el fet de que a Binissalem hi ha una cultura vinculada en el món coral molt important. Des de fa dècades, Binissalem és un poble allà on sempre hi ha hagut molta gent que ha cantat a corals, hi ha hagut sempre moltes corals actives, avui en dia encara en tenim tres.
Això podem dir que passa tot a Mallorca. Tenim aquesta sort, ja. No? Allà, perquè en el món coral ja. Aquí sí que veurà
sí, sí,
que...
Sí, i tu ho saps bé, a més a més. De fet, tu i jo varen coincidir a la coral de Joventut Musical. No sé si te'n recordes.
Sí que me'n recordo, eren jovenets encara.
Sí, eren molt joves, sí.
Idò,
home, ja... ni que no ho fóssiu ara, també.
Home, ja tenim una edat, ja ho ha dit ell.
Sí, realment.
No diré... Bueno, tu ja has dit la teva, però bueno, jo vaig darrere, no te preocupis. Mira, el que has dit comentat, de... clar, perquè normalment hem comentat música clàssica aquí, però avui no en comentarem molta, sí que en comentarem una miqueta més endavant, però sí que, per exemple, com sonen els German Tanner, vull dir, el que ha dit en Jaume, va ser un moment importantíssim dins del que és el món del rock català, inclús, i mira, Entre somnis, que sona d'aquesta manera tan fantàstica. Doncs mireu, en aquest festival de Nits de la Fresca, Cati i Toni, el que tenim és això, que hi ha una barreja d'estils, hi ha una barreja de música, perquè això és important. Igual com ara estem escoltant a Germans Tanner, abans havia hagut Socoral 3x4, això són ja coses que ja han passat o que ja han estat fent en el concert. El concert, per exemple, en la banda de música també, que va ser, doncs, crec que el que ha dit també en Jaume, un punt important. I ara sí que hi ha una cosa que a mi m'agrada molt. Dijous, dia 2 d'agost, és aquí, d'aquí no res, no? Dijous, dia...
48 hores.
Per ser exactes. A les 9, a Can Gelabert, hi ha un grup que fa música ètnica, una miqueta de música folk, a més, amb una mescla de nacionalitats que són els Baobats Roig. Jaume, com vau arribar a trobar en els Baobats i com vos vau decidir per dur-los en el festival del Nits de la Fresca de Binissalem?
Bé, nosaltres com a casal es va organitzar aquest cicle, rebem constant, no constantment, però anem rebent al llarg de l'any propostes musicals diferents, moltes d'elles venen acompanyades de vídeos, venen acompanyades d'àudios, evidentment, i també dins el que podem intentar anar a veure concerts, intentar veure què és el que està passant en el món musical de Mallorca, que és que és explosiu, vull dir que tenim un talent de Mallorca que fa a vegades enveja a altres bandes, no? És que tenim una illa i, clar, sortir de fora costa. En aquest cas va ser en Jastic Caixara, es guitarra del grup, que és congolès, resident de Mallorca des de fa 10 anys, català parlant, vull dir, tot un personatge, amb el bon sentit de la paraula, amic nostre, que se va incorporar a un grup que havien començat a muntar, Nibou Candé, que és Bou i de gent bé, i en Joan Morell, que és el mallorquí del grup, que toca la flauta africana i el balàfon, i aquest projecte començava, llavors s'anaven incorporant músics i a través de com us dic, de Jusic Caixara vàrem ser d'aquest nou grup format l'any passat, l'any 2017, i tot d'una, després de veure'ls en directe i escoltar algun tema seu, doncs no vam veure que era una cosa que havien de dur sí o sí a Can Gelabert, perquè realment és això, és una nit especial, una nit de festa, una nit de riquesa cultural que vos recoman, que no vos perdeu.
No, jo he estat cercant una miqueta d'ells, perquè clar, jo no els ho coneixia, lògicament, i he començat a cercar per saber qui són aquests bàbats. Inclús he trobat un poquet de música d'ells. Anem a escoltar-los perquè és molt curiós com empleen tot el tema d'instrument de percussió, sobretot, i després també com mesclen les cultures. Perquè penseu, un de Senegal, un de Mallorca, un de França, bueno, dos de França, un d'Argentina i un del Congo. Imagineu aquesta barreja cultural, el que pot arribar a sonar. Ja veus que això...
Home, quan soni això, convida aquest dijous, allà, Jaume, quan soni això a Binissalem, Binissalem deixarà de ser Binissalem. Es convertirà en un paratge, no sé si africà, justament amb aquests baobabs que fa referència al títol, però jo crec que ens imaginam tots amb determinat de vestimenta i determinat moviment de cosa, no, Toni Mateu?
Home, amb aquest so de tambors, qui se pot resistir a remenar de qualque manera es cos, no?
Festiu, això, festiu.
De fet, nosaltres, el format que tenim és un format en cadires, i per aquest concert ens estan plantejant el fet de retirar-les, deixant un parell, un costat, si qualcú vol seure, i directament deixar que la gent balli al mig, que prengui el pati de Can Gelabert, perquè que dut molt que molta gent pugui resistir el concert segur sense ballar, perquè és una música que hi convida moltíssim, sí.
Això serà dijous, dia 2 d'agost, i després venen dues cites, dia 10 i dia 16, amb dos noms propis destacats, no? De qualque manera, d'una banda, un homenatge a Llorenç Mollà, i l'altre, un recorregut musical per la vida i obra de Federico García Lorca.
Sí, l'actuació de dia 10, nosaltres a Can Gelabert normalment, en aquestes nits de la fresca i Missalem, estan enfocades sobre tota la música. Però també hi ha altres gèneres que tenen cabuda, com puguin ser la dansa, com puguin ser el teatre a vegades, inclús el cinema algun any també n'hem programat. Però sobretot són musicals. Una actuació que se repeteix cada any és la dia d'agost, perquè és la nit de Sant Llorenç, com sabeu, el dia de Sant Llorenç.
Sí.
Llavors ens feim un homenatge cada any a en Llorenç Mollà i Gelabert de la Portella, que és poeta i dramaturg, que és la meva, que a més era d'aquí de la casa, que havia nascut aquí a Can Gelabert,
i va
viure diversos anys. Llavors, com que ell va ser també un gran amant de la cultura popular, diguéssim, i va formar part d'aquest tall de vermadors, vull dir, cantava, ballava, presentava algun tema. Llavors, l'Ajuntament de l'Estall de Vermadors decidirem, prenguem aquesta decisió conjunta de cada dia 10 d'agost, reservar aquesta actuació per fer-li un petit homenatge en el que va viure en aquesta casa, no? Que és el poeta Llorenç Mollà. I després, dia 16 d'agost, tenim aquest espectacle de Federico García, que és un recorregut musical per la vida i obra d'en Federico García Lorca, amb un muntatge a càrrec d'en Pere Andreo, que realment és aquestes coses que té un tant d'orgull, no?, que pugui sortir d'una illa com Mallorca, no? Moltes vegades molt coneguda per altres qüestions no culturals, i realment te demostren això, no?, que hi ha un talent en aquesta illa que és brutal, i de cop i volta topes amb aquest projecte, el te presenten, te venen a veure, te'n parlen, i és una cosa que t'entra pels ulls tot d'una, i que si entra dins pressupost no dubtes a donar-li els ús, perquè bueno, serà molt especial. A més a més, penseu que en Pere, a part de ser un cantant i un guitarrista excepcional, ell és arquitecte, per tant, és una persona que té molt en compte temes escenogràfics, vull dir, és capaç de crear una màgia en els espectacles molt especial, i d'acompanyar també per dos grans músics, per en Nico Mangual i en Xumi Castanyer. Crec que serà un espectacle que serà recordat durant anys, en aquest cas.
I el que, Jaume, el que veig és això, que seguint una miqueta la programació de tots, tornem una altra vegada a In Crescendo In Concert, que és aquest concert de la coral de Catalunya que venen a mostrar-nos una miqueta el que fan en ses veus. Crescendo, a Catalunya ha hagut una miqueta de revolució coral dintre del món coral gràcies a un programa que es diu Happy Day. Happy Day és un ha estat una espècie d'operació en triomfo per al món coral i que resulta que...
En Genoa per mig
també, també, que estava llorant, però jo no sé què... No vaig poder seguir molt, però sí que veuré que hi havia unes versions corals i de més molt interessants. I trascant una miqueta, m'he trobat amb una versió de la darrera cançó que varen presentar a Eurovisió en aquest país tan... en aquest país nostre, que varen presentar a Eurovisió.
Sí, que varen presentar o sé que haurien d'haver presentat. Xerrant de tu canció o de lo malo?
No, xerrant de tu canció, perquè no és la que havien de presentar. I el que passa que aquesta versió inclús és millor que l'original.
No me facis dir el que me venia en el cap com a resposta en aquesta afirmació. L'original, Amaya i Alfred, no?
Hombre.
No record quin lloc van fer.
Com a 27, van quedar...
No van quedar des 10 primers, no ho eren.
No. Però bé, jo això varen discutir, Cati, no em porta
sí, no,
a tornar a discutir-ho.
Però
bé, sonen tan bé.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo.
Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que nunca la piel de mi mente viajera que sé.
Sé que en ti puedo encontrar, Cati, és que ho tinc claríssim jo, que en tu puc trobar moltes coses, i aquesta versió és molt millor que l'altra, i no me diràs que
millor, no. Per aquesta coral que l'acompanya, és cert que a l'inici hem de reconèixer que han tingut el dubte, perquè començava més o manco
sí,
igual.
Sí, perquè tenen aquesta mania d'imitar, que això sí. És una cosa que sempre dic, no imitem, fes la vostra versió, això és l'important. Però bé, Jaume, aquest coro, pues és una, diguéssim, una aposta també important dintre de tot el festival, no veritat?
Sí, de fet, mos passa que normalment els espectacles els feim sempre a Can Gelabert, però quan preveïm que el nombre de públic superi a 700-125 persones, que són les que hi caben en el pati de Can Gelabert, per tant, són espectacles bastant íntims, que també tenen aquesta gràcia, els segons traslladarà en el parc de la rectoria, i és el que passarà. És a dir, que dijous 23 d'agost, per favor, que ningú s'entregui a Can Gelabert, que no hi trobarà ningú, sinó que directament vagin cap a plaça, i de plaça demanin per el parc de la rectoria, i allà se farà el concert on la capacitat de públic duplica la de Can Gelabert. D'acord?
En tot cas, sí que trobarien una mica la festa per allà i sabrien que han d'anar cap al parc de la rectoria. Recorda'm que tots els concerts són a les 9 del vespre.
Exacte, a les 9.
I encara quedarà un darrer concert dia 30 d'agost, no?
El dia de Pujol, efectivament. El dia de Pujol, d'aquestes veus que ja no necessiten presentació, no? Des d'aquells 2000 discs de l'any 98 i 2000 en Sílvia Comas, no? Allà on se va revelar com una de les grans veus d'aquesta cançó, nova cançó, nova, renovada, i vaja, a més un... obrim i tancam d'una manera un poc reivindicativa, no? Amb aquest concert de la coral 3x4 dedicada a la revolució dels anys 60, del maig del 68, aquestes cançons que acompanyaven el maig del 68, que en el dia de Pujol també d'alguna manera recuperarà a través de cançons de Brassens, Llach, Cecília, d'aquests temes un poc dels anys 60-70, que cercaven compromís, justícia i confrontar la injustícia, diguéssim. No?
I, de fet, la podem escoltar així com sona Lídia Pujol en directe dia 30 d'agost al Parc de la Rectoria a les 9. Binissalem.
Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més.
Un mes per endavant encara de concerts en el marc d'aquestes nits a la fresca de Binislem. Tota la informació detallada dels horaris i els llocs d'aquests concerts a canjalabert.blogspot.com. Nits a la fresca a Binislem. La propera cita, recordem, dijous dia 2 d'agost, aquest dijous a les 9, Can Gelabert, aquests Baobab Roots en concert. Jaume Jiménez, membre de l'equip gestor de Can Gelabert, gràcies per atendre'ns avui, per guiar-nos una mica en el marc de tot aquest gran esdeveniment que heu muntat a Binislem un altre any.
Moltes gràcies a vosaltres i vos esperam aquí a Can Gelabert i també les parts de sectoria, les nits del fresca de Camp de Binislem.
Que vagi molt bé i que les gaudiu molt. Fins aviat.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Adéu. Nits a la fresca a Binislem d'una banda, però ja dèiem, Joan, a l'inici, que Nits a la fresca és un concepte tan golós que no només hi ha un municipi de les Illes que en programi, n'hi ha un altre, el Manco.
Sí, està d'Andratx, a més un festival que ja du molts anys, no sé si són 12, no estic segur, però no sé si són 10 o 12 anys que ja duen fent aquest festival de Nits a la fresca a Andratx. I aquesta vegada, igual que ja van fer l'any passat, és que el que han volgut és que sorti de la clastra de l'Ajuntament d'Andratx i el van ja a diferents punts, a dir, i per exemple, lògicament els grans se fan en el castell de Sant Mas, que és allà a l'Ajuntament, però sí que hi ha en el far de Gran Port d'Andratx, o en el castell d'Andratx, vull dir que hi ha molt de puestos per poder escoltar música a diferents llocs.
És a dir, que no se limiten en el nucli d'Andratx, sinó en els altres nuclis del municipi també hi van, en qualque punt, com has dit, en el
sí,
far d'Esport d'Andratx.
Exacte, van, sí que és vera que no hi van a tots, però sí que, perquè després cada llogaret després té les seves festes pròpies i fa que després se vagi mostrant una miqueta.
Però aquest caràcter itinerant l'hem vist en altres festivals també, de cada vegada es dona més per no concentrar, no?, en un únic lloc, en un únic marc, que també és una opció que altres festivals sí que fan.
Exacte. I aquí sí que mos trobam una miqueta també més, fins ara, per exemple, ha hagut actuacions, per exemple, de David Gómez, que és aquell concert, el recital de piano que fa en 200 espelmes, mm-hmm. És un concert bastant íntim i, a més, això va ser, ja va passar, i inclús Bruno Sotos, en sa banda, que també doncs, va ser un concert amb molt d'èxit.
Hi ha hagut també una nit de veneres, la banda de Xeremí a Ciutat de Mallorca, són concerts que ja han tingut lloc en el marc d'aquestes nits. I ara
mos ve que dia 7 d'agost vendrà una tosca, però és una tosca que diuen nostra. Per què li diuen nostra? Perquè són gairebé tots són cantants d'aquí, de Mallorca, i de més és una manera també de fer-ho amb un petit format. Tot que és una òpera, diguéssim, bastant complexa, bastant grossa, i quan se posen a fer cançons d'aquest tipus, o un recital, i agafen el nom de Tosca, doncs aquí hi ha una feina darrere bastant important.
Això serà dimarts que ve, dia 7, a la clastra del Castell de Sant Mas, a les 10 de la nit.
Exacte, a les 10 de la nit. I jo sí que vos he duit
un tast
de Tosca. El Luche Malestele, que és el moment de que esta no, pues, diu ja que fins aquí hem acabat.
Fins aquí hem arribat. però fins aquí no hem arribat, Joan Lainez, encara ens queden més continguts d'aquest festival.
Sí, aquest festival, jo vos dic, aquest dia 7 d'agost, aquesta tosca nostra, que val la pena veure-la i veure-la en directe, perquè sempre que escoltar música en directe és molt millor. Hi ha més actuacions, Get Up, per exemple, el dia 9 d'agost, i després hi ha un gran pianista nostre, que fa, sobretot, ja soul i de més, i és tio que té ja uns anys, però encara està en un escenari i, a més, ho fa beníssim.
Perquè té una trajectòria consolidada.
Molt consolidada. Estem xerrant d'en Biel Duran. En Biel Duran actuarà dia 16 d'agost, també en les classes Castellà de Son Mas, i crec que... Vamos, qui no coneix en Biel Duran? No? Com a pianista, a més és una persona entranyable, molt propera i fa que la música, doncs, ell la viu d'una manera
i
molt...
I un piano en directe, un vespre d'estiu, Joan Lainez, el Castell de... És que, què més has de demanar?
Jo t'ho he dit mil vegades que vinguis
perquè
a la
no
nostra
per...
No, jo t'he dit, vine a fer un pan mòlic a nostra i jo te tocaré el piano, però no vols venir?
Home, vendré jo, ja saps que... Jo, de veres, a un piano en directe en estiu crec que és una de les coses més irresistibles que te poden plantejar.
Joan Lainez, aquesta invitació l'hauries de fer extensiva a la resta de membres d'aquest programa.
Vinga, va,
perquè aquí hi ha
una... Doncs vinga, va, pots venir també.
Per sopar de trampó.
Trampó i pamboli.
Home, i si no, dia 16 d'agost a la clàstera del Castell de Son Mas, en Biel Duran i aquesta actuació, i encara queda durant tot el mes d'agost, al manco, quatre actuacions més, no?
Sí, queden el jazz a Calafonoll, que, bueno, és música de jazz que se farà en Esport d'Andratx. Després, un tribut a Serrat i Sabina, que està molt bé, ja fa quasi 5 anys que està rodant per tota Mallorca i per tota Espanya, i són bestials, que són dos pajaros a tiro, fan sobretot cançons d'en Serrat i en Sabina, i els
mira,
dos...
Mira, ara que justament Joan Manel Serrat ha hagut de cancel·lar les seves actuacions...
Mm-hmm.
Per sentir les seves cançons en aquest tribut, tenim una cita a Andratx, dia 21.
Després, un cor Pride, que se presenta amb el seu nou espectacle, que se diu Putelier, crec que és el primer show que faran. Mm. Abormem també quina és la seva proposta. Aquest Putelier va mesclat una miqueta en els drets socials, en la feina, també xerren molt de la prostitució, xerren també... És un cor que fa feina damunt el que és, sobretot, tots els grups minoritaris, i volen també mostrar una miqueta en la música com arribar a altra gent en base de diguéssim, de grups que estan una miqueta en problema.
Té una voluntat reivindicativa.
Pura i dura. I per acabar, dia 30 d'agost, doncs, Boicello. I Boicello és aquell duet de xeolista i que és en Biel i na Carme, que na Carme s'ha soprà, i que han fet aquesta aposta tan original que estan tenint també un èxit bastant important, perquè han anat ja a Portugal, han anat a diferents països, i els han acollit amb molt bones ganes, perquè ho fan molt bé.
Amb aquest crossover d'òpera pop, que justament ens presentaven fa relativament poc, també passaven per aquí pels entusiastes, amb aquest entusiasme justament i aquesta energia amb què fan aquestes peces, del tot sorprenents. Això sí que ho podem dir. La seva actuació serà dia 30 a les 10 també a la clàstera del Castell de Son Mas, a mar d'aquestes nits a la fresca que ens proposa Andratx. Hem estat a Benissalem, hem estat a Andratx, hem repassat la agenda, però encara ens queden un parell de cites que tenen lloc els pròxims dies i que no vols deixar de recomanar, Joan.
No, no podem deixar, perquè això sí que és important. Per exemple, dia 2 d'agost, a Claus de Sant Francesc de Maó, tenim el Quarteto Leonor dins el Festival de Joventut Musicals de Maó. Vull dir que és a Maó, ja tenim aquest quartet de corda, que a més ja mos ho van explicar en Lluís Cintes, que era important. Na Judit Jauregui Piano, també a Ciutadella, aquesta vegada dia 6 d'agost a les 9. Memorial Antoni Aguiló, i crec que serà important també veure en aquesta gran pianista en directe. I Molanam, aquí a Pollença, dia 4 d'agost a les 10 del vespre, Festival de Pollença, Orquestra Barroca de Sevilla, i amb un contratenor, que és en Carlos Mena. I val la pena escoltar aquest home en directe. Jo vos ho dic així, val molt la pena.
I no fa falta dir res pus, no?
És de lo millor que hi ha.
I l'endemà d'aquest festival de Pollença, Joan, hi ha una altra actuació, en aquest cas, dia 5 d'agost, des Mallorca Gallimen Corus, no?
Sí.
En quin poble serà això?
Això serà a Lloret de Vistalegre, i que, bueno, actuam en les festes patronals allà dins el claustre. És un concert que ens fa molta il·lusió, també, vull dir, perquè també estem allà al mig de l'estiu, també donant música, que això és important.
No serà per bona música en directe aquest estiu, Joan Lainez. Totes aquestes cites apuntades ja a l'agenda per qui vulgui gaudir d'una nit a la fresca amb aquesta banda sonora de fons. Joan Lainez, que vagi molt bé.
Molt bé, Valtros. Molt ben dimarts.
Fins dimarts. Que bé, que tinguis molt bona setmana i no te'n perdis cap ni una.
Intentarem.
Tot i que qualcuna tal vegada hauràs de
sacrificar. No podem ser per tot.
No podem ser per tot.
M'aniria mal, però...
Home, clar que aniries a
Pollença, Pollença. No sé. Ara faré una guia. Ara faré cosa.
I de fet també partiries a Eivissa, perquè allà s'està celebrant aquests dies el Festival de Curtmetratges Eivissine, del qual vos en donarem tots els detalls després d'aquesta pausa.
Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio.
Darrer tram d'aquesta darrera edició del mes de juliol de l'Hora Cultural del Múltiplex. Continua amb l'Hora dels Entusiastes amb el Festival de Curtmetratges Ibicine. El festival està composat de 5 semifinals amb les projeccions que començaren el passat 18 de juny i que acabaran dia 18 d'agost. La final serà el proper 30 de novembre.
Ibicine és un festival que promou la valoració del curtmetratge així com la professionalització del cine a la IA. Aquest any serà padrinat pels actors John Plazaola i Imma Cuevas. A més de les projeccions dels curtmetratges que arribaren a la semifinal, també poden gaudir de distintes masterclass per professionals del sector.
I la tercera semifinal va ser diumenge passat, dia 29 de juliol, a Sant Josep de Setalà. La quarta serà dia 2 d'agost a Sant Antoni de Portmany, quan siguin la 9 del vespre, i la darrera, dia 18 d'agost, a Santa Eulària del Riu.
Per conèixer-ne tots els detalls, parlam avui amb la directora del Festival Ibicine, Irene Torres. Irene, ben retrobada.
Moltes gràcies per convidar-me i gràcies per tenir-me ara mateix en antena.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i donar-nos tots els detalls d'aquest festival. És la segona edició d'Ibicine. Com heu vist l'acollida per part de la gent després de la primera? Com estan anant les sensacions? Quina és la reacció del públic?
Bé, per ara molt bé, realment estan molt contentes. La Gérgera Escribano i jo, que som les directores del festival, realment ens hem inspirat en totes les grans gales de cinema. I després de la primera edició de l'any passat, just acabar, ja vam començar a rebre bastantes felicitacions per tot el que va ser la primera edició, per tot el que va ser la gala, la final, la festa postgala, o sigui, una mica tot, està anant molt bé, estan supercontentes, s'ha fet un efecte llamada després d'aquesta primera edició i realment pensam que aquesta segona edició podem dir que estem consolidant Ibicine com un festival de cine a Eivissa.
I com va sorgir la idea de fer Ibicine?
Bé, na Gilger Escribano, que realment és la promotora inicial d'aquest festival, ella sempre ha dit que això era el festival que ella somiava, o sigui, el festival de cine que ella volia viure, i com que no el podia viure en un altre moment, pues l'hem fet possible, no? O sigui, realment estem duent a terme totes aquestes il·lusions que eren fer un festival de cine a la nostra mida.
Un festival que ara arriba a la segona edició. L'any passat heu dit que va ser la primera, però com creus que evolucionarà a partir d'ara? Quin és l'objectiu que resseguiu? Ampliar en públics, en participants? Com ho definiríeu?
Bueno, realment, des de la primera edició en aquesta ja hi ha hagut bastantes diferències. L'any passat vam rebre una mitja de 200 curts per la preselecció. Aquest any ja n'hem rebut 500,
wow.
De la qual la preselecció ha set de 50, que es divideixen en aquestes 5 semifinals que molt bé heu explicat, aquestes 5 semifinals que ens queden 2 per poder gaudir d'elles. El dia 2 d'agost en el Cine Regio, a partir de les 9, 9 i mitja començarem la projecció, que a més, bueno, us ho puc dir ara en directe, ja que us tenc aquí, tindrem Ana Lucía Forner Segarra, que és la directora d'un dels curtmetratges que es projecten, de Marta, vendrà expressament per viure la semifinal en directe, i després el 18 d'agost, que estarà en el Centre Cultural de Jesús a partir de les 8 de la tarda, i vindrà Marcos Cabotà a fer la masterclass de després.
En tot cas, Irene, de 500 curtmetratges que heu rebut, heu duplicat la quantitat de curtmetratges, d'obres que han volgut participar d'aquest festival. N'heu triat 50, però en general de grans trets. Evidentment, sabem que de 50 és molt difícil, però quines temàtiques en general? De quins tipus de curs estan parlant? O realment és tan divers que costa fer-ne 5 cèntims?
És bastant divers, és bastant divers. I costa molt poder especificar, perquè a més han arribat molts curts també a nivell internacional, han arribat molt de curtmetratge francès, de molta qualitat. Realment el nivell de curtmetratge espanyol és altíssim, vull dir que és complicat, ha sigut complicada la selecció, ha sigut complicada la selecció per fer cada una de les semifinals, però realment pensem que el nivell d'escurs és espectacular, les dues hores de projecció que fem a cada una de les semifinals, el públic ens està dient que se'ls fan fins i tot curtes, vull dir que s'ho passen bé, que són entretenguts, que n'hi ha de més socials, que n'hi ha de més humor, n'hi ha de terror, n'hi ha que són una mica... Bueno, aquest any també vam incluir animació, vull dir, vam incluir videoclips, vam incluir fashion films, noves coses premiades, i que realment el jurat que tindrem, que és absolutament de luxe, ho tindrà complicat per donar els premis a la gala del dia 1 de desembre.
I has dit que va ser una difícil selecció, però quins són els criteris per escollir els curtmetratges que han arribat en aquestes semifinals?
Tot el comitè de selecció previ fa una selecció a nivell, bueno, en molts aspectes, no? Tècnics, visuals, una mica de generar, una mica en general, no? O sigui, sobretot el que volíem era que fos un festival de curts professional. Els curts volem que tinguin un nivell alt, que és veritat que tots el tenen, però bueno, sense selecció es nota, i en això et dic que pues, el públic ho valora. Després, a nivell semifinal, de cada semifinal, el públic és responsable, diguem, d'alguna manera, de que surti un finalista que anirà a la final de 30 de novembre perquè votin els premis públic. O sigui que a cada semifinal, que ja com us dic, el públic encara en té dos per poder disfrutar d'elles, tenen aquesta responsabilitat, no? O sigui, ho han de mirar des d'uns aspectes generals.
I la pròxima semifinal d'aquest festival Ibicine serà aquest dijous al Cines Regio. Avui, els entusiastes, ens acostem a aquest festival de curtmetratges Ibicine. I ens acostem a aquest festival amb conversa amb la directora Irene Torres, directora d'Ibicine. Parlàvem dels curtmetratges participants, de les xifres, de la reacció del públic, però no hem parlat dels premis, i realment hi ha una bona col·lecció de premis a que aspiren a aquests curtmetratges, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Com dèiem, s'ha ampliat fins i tot, o sigui, tenim millor cartell, millor director, millor guió, millor actriu, millor actor, millor cartell... O sigui, volem valorar com tots els aspectes que fan possible que es facin aquestes pel·lícules. No només valorar pues, millor direcció i millor actor, sinó tots els aspectes, fins i tot tècnics, millor fotografia... O sigui, realment ens agrada pues, que es valori tots els aspectes de la realització d'una pel·lícula, encara que sigui un curt. O sigui, implica les mateixes persones, implica el mateix esforç. D'un curt sempre pot sortir un llarg, o sigui que sempre donen peu a poder treballar a més. I això és el que volíem que es valorés.
Fins al moment, quins són els curtmetratges que han arribat a la final de dia 30 de novembre?
Bé, per exemple, aquest diumenge, Can Jeroni va sortir de APP. A veure, que ara m'has agafat una mica així, eh? Va sortir Ringo a Vila, a Can Ventosa, i ara no t'ho diré l'altre perquè no m'hi acuerdo. Però bueno, està sortint realment un nivell de curs bastant alt, en general, perquè tota la preselecció, com us deia, està sent bastant, bastant alta.
Aquests serien els noms destacats d'aquests que han passat a la final de dia 30 de novembre, per tant, però en què consisteixen? Has parlat abans de les masterclass que es fan durant tot el festival, has anunciat el nom de Marcos Cabotà. A càrrec de qui seran totes aquestes masterclass que se fan durant tot el festival?
Bé, per ara portam a David Castro González, que va venir el 18 de juny, a David Rodríguez, que va venir el 8 de juliol a Sant Joan, Esteban Roel, que va venir l'altre dia aquest diumenge a Can Jeroni, Marcos Cabotà, que vindrà 18 d'agost al Centre Cultural de Jesús, i cada un, com són especialistes en un aspecte concret de dins de cine, donen una masterclass molt específica dins del seu món. David Castro González va parlar de stop motion, va parlar d'animació, David Rodríguez fa director professional per cinema. Esteban Roel és director i actor, però bueno, va parlar una mica de com dirigir els nostres actors. I Marcos Cabotà parlarà de com produir. Aquesta ja no us puc avançar molt més perquè és 18 d'agost i m'agradaria que tothom vingués a veure'l, ja que és un, a part de ser un dels ponents d'una de les masterclass, és part del nostre jurat de luxe que tenim aquest any, que estan molt contentes de que s'hagi pogut formar així, que us alabans ja, que forma Ruth Armas, que és una actriu i és directora del Festival Internacional de Galdar, a Canàries, Cristina Andreu, que és la presidenta de l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals, d'Estima, Màriam Hernández, que és actriu, que té una excel·lent trajectòria en curtmetratges, Inés Garrel, que és la directora del Festival de Menorca, David Marquès, guionista i director, i Marcos Cabotà, com sabeu, director mallorquí. Aquestes tres últimes persones els volíem una mica com a representants de les Illes Balears, ja que estem aquí, vull dir, una mica fer una mica de pàtria. Però, bueno, és un jurat de luxe i que, com dèieu, tindran complicat, per valorar tants aspectes tècnics amb un nivell de curt tan alt com tenim aquest any.
Sí, i més amb una quinzena de premis, com deies, que volen valorar cadascun dels aspectes que contribueixen a la creació d'una pel·lícula. Justament abans, quan parlaves d'aquesta qüestió, no?, de totes les matèries, tots els àmbits que s'han de tenir en compte, deies, tant són aplicables al llargmetratge com al curtmetratge. Clar, vosaltres fent un festival especialitzat en curtmetratge, que l'any passat en rebereu 200, enguany 500, supos que sou una veu autoritzada per contestar en aquesta pregunta que ara te volia formular, Irene, i és si encara teniu la sensació que el curtmetratge se segueix veient com el germà petit del llargmetratge i no com una entitat en si mateix, perquè de vegades hi ha grans directors, pens ara en Rodrigo Sorogoyen, que justament era el Festival de Cinema de Menorca, que un curtmetratge que va passar pel festival de l'any passat s'ha de convertir en llargmetratge l'any que ve, i de vegades es fa aquest vot, però de vegades un curtmetratge en si mateix ja és una carta molt clara, no?, d'un director.
Sí, és una carta molt clara, però realment nosaltres l'any passat ja ho dèiem, o sigui, d'un curtmetratge pot sortir un llargmetratge, d'un llargmetratge no sol sortir un curtmetratge. O sigui, un curtmetratge pot ser el preàmbul per crear una cosa molt més gran, perquè és tan bo en si mateix que el volen extendre per crear una cosa més gran i encara millor, no? Helger Escribano, la meva companya, la meva codirectora, va participar en un curtmetratge que aquest any que ve es fa llargmetratge. Vull dir que no s'ha de menysprear. Sí que és veritat que a vegades es considera com, bueno, és una mica aquella pequeño arte, però no, nosaltres no ho considerem així. Creiem que hi ha molts bons actors, molts bons productors, molts bons guionistes, molts bons directors, molt bons de tots els aspectes, que realment es llancen a fer un curtmetratge perquè poden expressar tot el seu art amb una cosa en reduïdes dimensions, i que aquelles reduïdes dimensions poden créixer.
Per tant, un dels objectius de l'Ibicine també seria professionalitzar, per ventura, de qualque manera aquest sector, i perquè el cinema no sigui considerat o vist com un espai d'aficionats, sinó com un punt de trobada de professionals.
Sí, absolutament. O sigui, per nosaltres era un punt importantíssim donar aquest nivell de professionalització, de que es vegi a cada un dels professionals l'importància que té, tots els aspectes que realment formen aquest conjunt. O sigui, tant un curt com un llarg no es fa d'una sola persona. Realment és un conjunt de gent tan gran que treballa perquè puguem anar en aquella sala de cine i disfrutar d'aquells moments que realment volem això. O sigui, inclús en nosaltres mateixos el que volíem era crear un equip cada vegada més professional, cada vegada hi ha més gent que col·labora amb nosaltres, que tenim més equip, que som millors i que volem fer les coses cada vegada millor.
I per acabar, xerraran de les projeccions. Quants assistents solen ajuntar-les? Són sobretot gent local o turistes?
No, sobretot gent local. Gent local perquè estan interessats en el cine, perquè els agrada, perquè els massacram en les redes socials i per la premsa i valtros els mitjans de comunicació que ens estàu apoyant absolutament en fent una mica de difusió, però estan parlant d'una mitja de 50 persones a cada semifinal. Ara, per exemple, el dia 2 d'agost Cine Regio, bueno, convida tothom a que hi vagi perquè encara és més gros, perquè estaran molt còmodes, perquè és espectacular el cine. I després ja Centre Cultural de Jesús, igual, tenim bastant de lloc, que té una bona pantalla i un bon lloc per veure els curts. I ja de cara a la final i a la gala, doncs, el mateix. Teatre Espanya, Santa Eulària, té un so perfecte i realment podem acollir bastanta gent. L'any passat a sa final i a sa gala estàvem parlant d'unes 200 persones.
I perquè també s'ha de tenir en compte, no?, la presència d'aquests directors o d'aquests membres del jurat que també tenen experiència i la poden compartir amb tots aquells amants i aficionats al cinema. La propera cita aquest dijous, dia 2 d'agost, Sant Antoni de Portmany. Irene Torres, directora d'aquest festival de l'Ibicine, gràcies per passar avui per als entusiastes i que vagi molt bé tot el que queda per endavant. En seguirem ben pendents fins dia 1 de desembre, que lliureu tots aquests premis.
Perfecte, esteu tots convidats a venir, ja ho sabeu, només heu de fer un petit saltilla i aquí estem esperant perquè pugueu disfrutar d'aquest nivell que hi ha en escurt d'aquesta edició.
Entre aquests 500 curtmetratges, la preselecció de 50 i el guanyador, que el sabrem dia 1 de desembre. Irene, moltes gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies, adeu.
I avui el punt i final, els entusiastes el posam amb Chambao. I el títol de la cançó ja el sabem perquè l'acaben de dir, Los muchachos de mi barrio. El que no saben els oients, Toni Laura és qui ha triat aquesta cançó.
I doncs ben bo d'aclarir, no sabem quins són els muchachos del seu barrio, però qui ha triat aquesta cançó és Alberto Guillén, qui com sempre comanda l'Herbier de Sol.
Com que no ho sabem, som nosaltres els muchachos de su barrio.
No som nosaltres, no som els muchachos de su barrio.
Nosaltres tres, Laura Esteve, Toni Mateu, Xavi Fullana, Toni Treveria, los muchachos de su barrio.
I quina és aquesta barriada?
La barriada del múltiples i dels entusiastes i Vetres Ràdio, que ho deixa aquí per avui i tornem demà. Adeu, Laura, adeu, Toni.
Adeu.
Fins demà. Los muchachos de mi barrio.